L'essència, el significat, la temàtica. En el món musical, un àlbum conceptual és un treball on tots els temes que el formen segueixen una idea concreta, ja sigui amb el significat que transmeten les seves lletres o amb els propis instruments quan sonen. El Fil Conductor és un programa per recordar al detall aquest tipus de treballs, des dels anys 60 fins a l'actualitat, independentment d'estils. Benvinguts al Fil Conductor, un programa dirigit i presentat per en David Ràfols.
Hola a tothom i sigueu benvinguts a un nou capítol, el cinquè ja, del Fil Conductor, el programa de Ràdio 90 dedicat a repassar àlbums conceptuals. Rebeu una salutació de qui us parla, en David Ràfols. Fins ara hem repassat treballs de Kraftwerk, de David Bowie, de Muse i d'Iron Maiden. Avui anirem a la mare dels ous, el que es considera el primer àlbum conceptual. Avui desgranarem i sabrem la història del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dels Beatles. En relació amb els àlbums anteriors, veureu que el Sgt. Pepper's no és un àlbum conceptual per les lletres o per la música, sinó que es considera conceptual degut a que els quatre membres integrants del grup van crear un alter ego dels Beatles, una banda paral·lela, i malgrat els tracks de l'àlbum no necessàriament tenen res a veure els uns amb els altres, tots estan tocats i cantats per membres d'aquesta banda paral·lela anomenada la banda dels cors solitaris del Sgt. Pepper. La importància del Sgt. Pepper's no radica tan sols en ser catalogat com el primer àlbum conceptual. Aquest detall és tan sols una anècdota. El Sgt. Pepper's és un dels treballs més importants de la història de la música del segle XX i serà feina meva explicar el perquè. Per entendre aquest àlbum, abans ens hem de posar en la tessitura de 1966, una dècada molt moguda on es van assassinar a John Fitzgerald Kennedy i a Martin Luther King, o que hi va haver també la guerra del Vietnam. Els Beatles havien editat el Revolver, el seu setè àlbum en estudi. En aquell moment estaven cansats de les gires i de tanta pressió de Beatlemania. Aquesta absoluta fama provocava que qualsevol moviment o declaració s'interpretés d'infinites maneres. Estem en aquell moment en què els concerts eren un festival de xisclets dels assistents que prou feines deixaven concentrar els artistes per tocar bé els seus instruments. Tampoc va ajudar quan Lennon va dir aquella famosa frase de «Els Beatles són més famosos que Jesucrist». Declaració d'impotència conforme qualsevol cosa que feien o deien era jutjada per tothom. Doncs bé, aquesta fama desmesurada els va portar a una situació molt insostenible, en la que no es sentien gens a gust. Amenaces de mort, pressions de grups religiosos o fins i tot de governs. Els Beatles estaven cansats d'ells mateixos i del monstre que havien creat. Fins i tot van arribar a proposar que posessin quatre figures de cera a dalt de l'escenari, ja que la gent els aclamaria i cridaria igual. Acabada la gira del Revolver, van decidir no fer més concerts oficials i es van agafar 2 mesos de vacances perquè tots poguessin desconnectar. Passats els 2 mesos, en el vol de retorn cap a Londres, a Paul McCartney se li va acudir la idea de crear una banda fictícia que substituís els Beatles. I fent broma del que volien dir les inicials de la S i la P en els 2 sobrets que repartien amb el menjar de l'avió, corresponents a la sal i al pebre, fins i tot va batejar aquesta banda fictícia com a Sgt. Pepper's. Alhora, el juliol del 1966, The Beach Boys van publicar el treball Pet Sounds, que trencava amb l'habitual rock and roll i surf que els caracteritzava, per donar pas a un pop molt més barroc i unes lletres més sofisticades, reflexives i sentimentals. Tots els integrants dels Beatles, fins i tot el productor George Martin, l'anomenat cinquè Beatle, se'n van fer molt fans i van veure que era possible que un grup fes un canvi d'estil musical, que tampoc passava res i que permetia ampliar el ventall d'inspiració dels artistes. Quan el grup es va reunir de nou, McCartney va explicar la idea del grup fictici, i no és tan sols que a tots els agradés, sinó que juntament amb la influència del Pet Sounds dels Beach Boys els va permetre veure la llum al final del túnel. Aquesta idea els permetia moltes possibilitats, que resumeixo breument. Primer, donar un gir a la carrera musical del grup, que ja hem dit que estaven molt cansats del bucle de composar, gravar, fer gira de concerts, composar, gravar, fer gira de concerts, i a més, sempre amb el mateix tipus de cançons. Segon, també els permetia donar un gir estètic. Fins al treball Revolver, els Beatles sempre havien anat vestits elegantment clàssics, pentinats mop top, pantalons i americana negra, camisa blanca i corbata. A sent membres de la banda paral·lela, els permetia trencar amb aquesta estètica i disfressar-se d'uns altres personatges. I tercer, el no haver de fer concerts ni gires permetia un ampli ventall de possibilitats musicals i experimentació il·limitada, tant en la composició com en la qualitat de la producció de la música, en formes diferents de tècniques de gravació. Total, que podien fer un pas endavant en la carrera del grup, i tot i que ara ho veiem com un encert, en aquell moment van rebre, com era d'esperar, moltes i moltíssimes crítiques que no van encaixar gens bé al canvi. Doncs bé, aquí està el concepte d'aquest Sgt. Pepper's, una banda paral·lela a The Beatles, que donava entrada a desenes d'instruments en les seves composicions. Llavors, estèticament, tots van canviar el seu look, deixant-se créixer les patilles i el bigoti, canviant el pentinat cadascun al seu aire i vestint uniformes militars inspirats en l'època eduardiana, a principis del segle XX. Cadascú amb un color diferent. Es donava per iniciada l'etapa psicodèlica que tant va influenciar el moviment hippie dels anys 60. El treball Sgt. Pepper's està format per temes tocats i interpretats per aquests membres ficticis, i malgrat les cançons podien ser de temàtica variada i que no tinguessin res a veure les unes amb les altres, per primera vegada es treia la pausa entre cançó i cançó, de manera que quedava tot molt més lligat, com una exposició d'aquest nou grup en forma de tota una obra. Per cert, a partir d'aquell treball, Paul McCartney va treballar d'una manera diferent amb el seu baix elèctric, de manera que ja no fos tan rítmic com en els anteriors treballs, sinó molt més melòdic i notori en les composicions. Com dèiem, el Sgt. Pepper's com a àlbum va provocar un abans i un després en els Beatles i els seus seguidors. La gènesi del que coneixem avui com a àlbum conceptual i que just després de sortir a la venda va esdevenir una icona de la cultura popular per la seva transgressió i com a obra creativa i tècnica, degut a la qualitat dels seus artistes. Posteriorment arribarien els Magical Mystery Tour, el White Album, el Yellow Submarine, el Abbey Road o el Let It Be. Però això ja és una altra història que podeu endinsar-vos si escolteu el programa Penny Lane del company Tom Tourné i que està exclusivament dedicat al món del quartet de Liverpool.
El fil conductor.
Doncs va, entrem en matèria. El tema que obre l'àlbum és l'homònima, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que en realitat surt dues vegades a l'àlbum, aquesta i una altra en forma de reprise a la cara B del vinil, la penúltima del treball. Composada per Paul McCartney, comença amb el so d'una banda afinant els instruments i posteriorment s'inicia el tema, en el que propi McCartney presenta a aquesta banda fictícia i el seu líder Billy Shears, interpretat per Ringo Starr. Cal destacar la multitud d'instruments que hi apareixen, tant clàssics, com per exemple els trombons, com moderns, com per exemple guitarres i baix elèctric, o també els efectes sonors d'un públic rient o aplaudint. Val a dir que aquest tema va ser publicat també en format single i també inclòs en diversos recopilatoris dels Beatles. I afegeixo, també versionada per multitud d'artistes de diversos estils, entre ells U2 i Jimi Hendrix. Aquí tenim, doncs, la presentació del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Thank you.
Doncs aquest crit de Billy Shears presentava i introduïa a cantar en solitari el líder de la banda dels Sgt. Peppers, interpretat per Ringo Starr, el següent tema, With a Little Help from My Friends. Està escrita per la dupla de Paul McCartney i John Lennon i van necessitar molts intents per gravar-la, acabant la sessió de gravació gairebé a les 6 de la matinada. Els compositors van insistir que Ringo fos qui cantés, incloent la tonalitat alta del final del tema, que no va ser gens fàcil per ell. La lletra és com una conversa entre un grup de gent que li van fent preguntes i el líder Billy Shears que les va responent. La idea que Ringo fos el líder i necessités l'ajuda dels seus amics, la resta dels Beatles, era rotundament meravellosa. Doncs per descomptat que es tractava de l'artista amb menys talent dels quatre i que sempre anava a remolc. Per últim, que el tema ha estat versionat, entre altres, pel grup Toto i també per Joe Cocker, esdevenint el tema més famós del cantant amb la veu trencada, i que va servir també de sintonia d'entrada per la sèrie de televisió The Wonder Years, batejada aquí com a Aquellos Maravillosos Años. Billy Shears ens interpreta With a Little Help from My Friends.
What would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Gonna try with a little help from my friend. What do I do when my love is away? Does it worry you to be alone? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Get high with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? I need somebody to love. Could it be anybody? I want somebody to love. Would you believe in a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time.
Doncs amb aquest final de tonalitat aguda, tot un repte per Ringo Starr, acomiadem el With a Little Help from My Friends per donar entrada a la que la prosseguia, que alhora ha esdevingut de les més famoses de tota la carrera dels Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Coescrita per Lennon i McCartney, ben aviat es va especular amb el nom i es va crear la llegenda urbana conforme era un homenatge a l'LSD, la droga psicodèlica per antonomàsia dels anys 60, ja que el títol del tema utilitzava les mateixes inicials que la droga. La realitat, que tant Lennon com McCartney van haver d'explicar cada vegada que se'ls preguntava al respecte, era que la inspiració va venir per un dibuix fet per una nena anomenada Lucy, de l'escola de parvulari d'en Julian, el fill de John Lennon. En Julian va aparèixer un dia a casa amb aquest dibuix i al descriure'l als seus pares el va titular així, Lucy in the Sky with Diamonds. Així doncs, el dibuix estava més inspirat en Alicia en el País de les Meravelles, que havien treballat en una classe de parvulari, que no precisament a l'LSD. Tal com es pot entendre, l'amiga Lucy O'Donnell va esdevenir famosa dins de la Beatlemania, sent entrevistada més d'una ocasió pels mitjans. Però tal era la dimensió propagandística i icònica dels Beatles que en l'argot del carrer, l'LSD, se'n va arribar a anomenar igualment Lucy. Escoltem Lucy in the Sky with Diamonds.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. Train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Lucy in the Sky with Diamonds acaba amb aquest fade-out i la següent és Getting Better. Coescrita per la dupla de sempre, Lennon i McCartney està inspirada en un dia de primavera, el primer de l'any que feia sol en el Regne Unit. McCartney deia que el dia cada vegada estava millor mentre estava passejant el seu gos. Va dir, "It's getting better." I això el va recordar a una gira del 1964, quan Ringo Starr els va haver de deixar per anar a l'hospital. I va ser substituït pel percussionista Jimmy Nicol, que havia assajat amb ells tan sols una vegada. A Nicol, una persona molt introvertida, a l'acabar els concerts, la resta del grup li preguntaven «Què, com va?», preocupats, precisament. I ell tan sols responia un escuet «It's getting better». Va millorant. Al final, per repetició, la frase va esdevenir mítica i quan el propi McCartney li va sortir en aquell bon dia de primavera, el va fer somriure i va veure clar que aquella frase l'havien de plasmar en una cançó. A nivell líric, el tema sembla una contraposició d'un optimista que diu que tot va millorant i un pessimista que li respon que ja no podien empitjorar massa. McCartney era l'optimista mentre que Lennon era el pessimista. un exemple d'experimentació del que parlàvem al principi, Getting Better.
It's getting better all the time. I used to get mad at my school.
No, I can't complain.
The teachers that taught me weren't cool.
No, I can't complain.
They're holding me down, turning me round, filling me up with your room. I've got to admit, it's getting better. It's getting better, it's getting better since you've been mine. We used to be angry young men, we hiding the end in the sand. You gave me the word, I finally heard. You're doing the best that I can. I've got to admit, it's getting better. It's getting better, it's getting better since you've been mine.
Getting so much better all the time. It's getting better all the time.
Better, better, better.
It's getting better all the time. I used to be cruel to my woman, I beat her and kept her apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene, and I'm doing the best that I can. I admit, it's getting better, a little better, all the time. Yes, I admit, it's getting better. It's getting better since you've been mine.
Getting so much better all the time.
It's getting better all the time.
Better, better, better.
It's getting better all the time.
Better, better, better.
Getting so much better all the time.
Acabat el Getting Better, ens centrem en el Fixing a Hole, el cinquè tema del Sgt. Peppers. Escrita per Paul McCartney, va ser dels primers apropaments a la música psicodèlica. De fet, hi ha diverses teories respecte a la inspiració de la cançó, perquè ningú es creia que tractés de reparar un forat en el sentit de bricolatge i prou, ja que era massa simple. Més aviat semblava que estava arreglant un forat en el seu braç, basat en el fet de punxar-se amb una xeringa d'heroïna. Per tant, la teoria principal d'inspiració van ser les drogues. A més, McCartney va arribar a dir que també era una oda a les persones que vivien soles enmig del camp, arreglant una casa a poc i vivint i fumant cannabis, deixant que la gent pensi lliurement. Però també ha afegit diverses vegades declaracions contràries o difuses, o sigui, que vés a saber. Aquesta és Fixing a Hole.
I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering where it will go. I'm filling the cracks that ran through the door and kept my mind from wandering where it will go. It really doesn't matter if I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. See the people standing there who disagree and never win. Wonder why they don't get in my door. I'm painting the room in a colorful way, and when my mind is wandering, there I will. Oh,
If I'm wrong, I'm right. Where I belong, I'm right. Where I belong. Silly people run around. They worry me and never ask me why they don't get past my door. I'm taking the time for a number of things that weren't important yesterday. And I still come.
El tema a continuació és She's Leaving Home i està inspirada en la història d'una noia de 17 anys que deixa una nota, marxa de casa i desapareix. Una història que passa relativament sovint al llarg del temps, ja sigui als anys 60, com aquest cas, com en el segle XXI, avui en dia. McCartney va escriure la cançó mentre que Lennon va acabar-la amb notes sostingudes llargues i les segones veus que esdevindrien la veu dels pares. She's Leaving Home.
Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen clutching her handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free. She,
we gave her most of our lives,
is leaving,
sacrificed most of our lives. We gave her everything money could buy.
She's leaving. Father snores as his wife gets into her dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? She,
we never thought of ourselves,
is leaving,
never a thought for ourselves. We struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years. Friday morning at 9 o'clock, she is far away, waiting to keep the appointment she made, meeting a man from the motor trade.
She, what did we do that was wrong?
He's happy.
We didn't know it was wrong. Fun is the wrong thing that money can't buy.
She's leaving.
Doncs deixem aquesta She's Leaving Home amb la tonalitat clàssica amb instruments de corda per anar a la última de la cara A del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, anomenada Being for the Benefit of Mr. Kite. Va ser composada principalment per John Lennon, ajudat per McCartney. Inspirada en un cartell d'un circ del segle XIX que Lennon va comprar el 1967. William Kite era un acròbata que en formava part i el títol de la cançó era com s'anomenava el seu número. Being for the benefit of Mr. Kite.
For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late of Pablo Frank is there, what a scene. Over men and horses, hoops and garters, lastly through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world. The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishop's Gate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course Henry the Horse dances the waltz. When Mr. K performs his tricks without a sound, and Mr. H will demonstrate 10 somersets he'll undertake on solid ground. It means some days in preparation, a splendid time is guaranteed for all. And tonight Mr. Kite is topping the bill.
Let me tell you about it.
Encara no escoltes Ràdio 90 al teu dispositiu mòbil? Doncs ara és el moment. Connecta't a la nostra web a tavesdr90.org o baixa't l'aplicació de Ràdio 90 des de la botiga de Google. Trobaràs tota la informació, podràs escoltar la ràdio en directe i tenir un accés fàcil i ràpid a tots els nostres programes realitzats els últims 10 anys. Més de 4.000 hores de ràdio en podcast fetes amb sentiment i passió per compartir-les amb tu. A l'avantguarda ens hi trobaràs sempre. Ràdio 90, la ràdio resistència des de la Garrotxa.
Al fil conductor d'avui estem explicant el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el que està considerat el primer dels àlbums conceptuals on els Beatles feien un gir en la seva carrera musical, abandonant el rock més clàssic per introduir-se en el més psicodèlic. Per fer-ho, van crear una banda fictícia que els permetia uns alter egos i així es poder composar i gravar amb total llibertat. Amb aquests Sgt. Pepper's, els Beatles passaven de ser unes superestrelles mundials a coronar-se com els més grans del moment, fent-se amos i senyors del seu propi destí musical i deixant enrere pressions dels fans. Com hem dit, el Sgt. Pepper's va ser l'excusa que necessitaven per seguir desplegant el seu talent musical il·limitadament.
La portada.
I un àlbum tan emblemàtic té una portada també molt emblemàtica, amb molts i molts missatges amagats. I per descobrir-los, com sempre, disposem de la col·laboració d'en David Barceló, conductor del 33 Revolucions, de la nova ràdio de Reus. David, benvingut de nou a Ràdio 90. Com vas?
Doncs molt bé, David, molt bé, i encantat de que m'hagis convidat altre cop al fil conductor, tot i que abans de començar deixa'm fer-te una petita confessió, i és que jo particularment no sóc gaire vitalià. No és que no li trobi valor i reconegui el que han fet aquests quatre tios, que van ser realment molt grans, però vaja, la meva orientació, tot i que vull pensar que àmplia i eclèctica, no fa que els Fab Four vagin a parar sovint al plac del tocadisc. Però bueno, en tot cas, i és casualitat o no que, com tu deies, un disc que es convertia en un dels LPs més rellevants de la història de la música tingui també una de les portades més icòniques que recorden. I és que més que una portada, la cover dels Sgt. Pepper's és un autèntic exercici d'art modern que reflecteix el moment històric de la seva publicació i és com una mena de foto fixa de l'època i de la cultura de la segona meitat dels 60, amb tot allò d'estiu de l'amor i l'emergent psicodèlia, LSD inclòs, que va començar a moure's l'any 67, i on queden retratats els diferents referents dels Beatles i, a canvi, a la fi, doncs, tot un grapat, no?, de figures rellevants del segle XX en el seu conjunt. Aquella portada va començar a gestar-se, de fet, en el cap de Paul McCartney, que va dibuixar un esbós on els Beatles apareixien com a músics d'una banda de vent de carrer, envoltats d'amics, davant d'una paret amb un pòster de Brigitte Bardot. Aquest va ser l'esbós original. A partir d'aquí, el grup va encarregar al matrimoni d'artistes pop britànics Peter Blake i Jan Haworth, que guanyarien, per cert, un Grammy per aquest treball, que desenvolupessin aquella idea d'una banda anomenada Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que després d'un concert al parc es fotografien amb el seu públic.
Primer de tot, no t'has de justificar de res, vitalià o no tan vitalià. Aquí vull pensar que tots tenim respecte per tots els gustos musicals i és que per gustos colors. No cal reconèixer aquí quins són els nostres estigmes personals perquè tu en pots tenir i jo també en tinc. Però malgrat tot, un disc d'aquest calibre, sent el primer àlbum conceptual de la història, l'havíem de tocar sí o sí. Una cosa també et volia comentar. Precisament gràcies a preparar aquest fil conductor, he notat que el Sgt. Pepper's està parit bàsicament per McCartney. Des de la idea de la portada, passant per gairebé totes les cançons. Però és que fins i tot la idea de crear el grup paral·lel del Sgt. Pepper's és de Paul McCartney.
Sí, de fet, en Paul cada cop agafava més el timó de les decisions, no només musicals, sinó de tot allò que envoltava els discos dels Beatles. El Paul oposat era una miqueta el Ringo, que passava bastant de tot i feia el que li deien, però sí que és veritat que en Paul es posava, doncs, al capdavant, no només a nivell d'escriure les cançons amb el Lennon, sinó que, bueno, doncs li agradava tenir tot el de més controlat i ser una miqueta qui portés el timó, no?, de cap on anava el grup, no només musicalment, sinó també fins i tot estèticament. En tot cas, un cop aquesta portada va sortir del cap d'en McCartney i es va començar a plasmar, doncs hi havia un comerciant d'art que es deia Robert Fraser, que va ser qui va supervisar tot el procés creatiu com a director d'art, mentre que el fotògraf Michael Cooper va ser el responsable d'immortalitzar la imatge que tots tenim al cap, que tots coneixem, en una sessió fotogràfica de més de 3 hores que va tenir lloc un 30 de març d'aquell any 67. El collage de la portada inclou fins a 57 personatges seleccionats a partir d'una llista prèviament elaborada per en John, en Paul i en George. En Ringo, com et deia, va passar bastant de proposar a ningú i ja va dir que el que diguessin els altres li semblava bé. I també hi van participar en aquests suggeriments els propis Peter Blake i Jan Haworth, els responsables de la portada, i en Robert Fraser, aquest comerciant d'art que comentàvem. Tots ells, tots els personatges que apareixen, van ser impresos en vida real, retallats sobre cartró i col·locats en una tarima al voltant dels quatre Beatles, els únics que apareixen de carn i os, que estaven, doncs, de peu rere el bombo sobre el qual l'artista Joe F. Grey va pintar el títol de l'àlbum i davant, allà a terra, doncs hi ha aquell arranjament floral on s'hi llegeix Beatles. Tot plegat una escena molt colorista on s'hi van afegir objectes, estatuetes, unes plantes de Maria, unes figures de cera, fins a 9 en total, 4 de les quals, curiosament, dels propis membres de la banda, dels 4 Beatles, que van ser manllevades temporalment del Museu de Madame Tussauds.
Dos temes a comentar aquí. El primer, que queda evidenciat que als anys 60 no existia el Photoshop, evidentment, però clar, ara ja amb la tessitura del segle XXI això costa de recordar-ho. I és que les fotografies artístiques,
que feien costaven Déu i ajuda de fer la realitat. Has comentat 3 hores.
Sí,
i
la veritat és que si busqueu fotos de la sessió on es va plasmar la portada, és curiós veure aquell escenari amb els Beatles i tot de figuretes allà que semblen una miqueta com allò que sortia als pòsters de la Superpop, no? És bastant curiós veure el que hi ha darrere les càmeres, no?
I el segon tema que també volia comentar, que dèiem que Lennon, fart de la Beatlemania, dels concerts i els crits i tot plegat, va suggerir de posar figures de cera dalt de l'escenari. I clar, tu comentes que hi havia les 4 figures de cera que estaven del museu en la seva puntada. No sé, hi veig molta indirecta subliminal en petits detalls, perquè Lennon era molt així, precisament.
Sí, jo crec que és claríssim, perquè una de les primeres coses que et xoquen de la portada quan t'hi vas fixant és que dius, hòstia, els Beatles estan repetits, no? Tens els Beatles en primer pla i una miqueta a l'esquerra de la imatge o a la seva dreta hi ha les 4 figures que, curiosament, de les diferents representacions que tenen en aquest museu de Madame Tussauds, van agafar justament el d'aquell moment de Beatlemania, no? Que comentes en el seu punt àlgid, amb els flequillos i tal. Per tant, sí, jo crec que és totalment intencionat posar les 4 figures dels Beatles sobre l'escenari, no?
I just al costat, a més, que és com un abans i el després, no? O sigui, per notar la diferència del que eren abans i el que han passat a ser ara.
Sí, jo crec que aquest àlbum representa també un trencament, no? No només amb l'estil, amb aquest agafar-se a la psicodèlia, que també, paral·lelament als Stones, també s'hi estaven pujant en aquell moment, no? Amb el The Satanic Majesties, sinó que bueno, doncs també a nivell d'imatge, a nivell d'estil, bueno, una miqueta trencant amb el passat d'aquell grupet de 4 joves més tipus Animals, no? De principis dels 60. Per tant, jo crec que sí, que aquest disc, a més, i la seva portada, doncs encara ho reforça més, és tota una declaració d'intencions, no? De fet, pel que fa al reguitzell de cares, entre les quals s'hi van colar alguns maniquins que no representaven ningú en concret, hi trobem, per exemple, rostres tan icònics com els dels escriptors Edgar Allan Poe, Lewis Carroll, James Joyce, Aldous Huxley, Oscar Wilde o Dylan Thomas. També els músics Bob Dylan i Bob Brin, els actors Marlon Brando, Tyrone Power, Fred Astaire, Tony Curtis, Johnny Weissmuller, Marlene Dietrich, Mae West, Marilyn Monroe o Shirley Temple, que al loro apareix fins a 3 vegades en aquesta portada. També els humoristes Stan Laurel i Orville Hardy, el Gordo i el Flaco, icones del món de l'esport com el boxejador Sonny Liston, el futbolista Albert Stubbins, o científics i filòsofs com Einstein, Freud, Karl Marx i Carl Jung, a més del doctor Livingstone, suposo, i també, atenció, els Rolling Stones hi estaven representats a través d'una nina de Shirley Temple, com o no, que apareix a baix a la dreta, si us hi fixeu, amb una samarreta on hi diu «Welcome the Rolling Stones». Per la seva banda, el George Harrison hi colaria també alguns gurus de la cultura hindú que, com ja has comentat tu, doncs, tenia molta influència en el devenir de la banda, especialment d'en George en aquell moment. Hi hauria també certa controvèrsia perquè la discogràfica EMI bateria 2 dels personatges proposats per John Lennon, el loro, Adolf Hitler i Jesucrist. I també va vetar una de les opcions de Harrison, que era en Gandhi, pensant en aquest cas que l'LP potser per aquest motiu no es vendria també a la Índia. A més, l'actor Leo Gorcy desapareixeria de la versió final quan ja havia estat fotografiat perquè va demanar que se li paguessin uns $400 en concepte de drets d'imatge. De fet, hi ha un espai buit allà on inicialment havia d'aparèixer el seu cap, justament sobre el cap de Karl Marx. Una altra absència sonada és la d'Elvis Presley. Parlant d'artistes i de músics, quan li van preguntar a McCartney sobre el tema, ell va defensar-se dient que Elvis era massa important i estava massa per damunt de la resta com per fer-lo aparèixer en aquella portada.
Sobre els personatges vetats, tornem aquí a tenir una mostra d'aquella de la subliminalitat d'enfant terrible, provocador d'en John Lennon, no? L'autor de la frase de que els Beatles eren més famosos que Jesucrist i que li volia posar Jesucrist precisament a la portada com a públic dels Beatles, per refermar la seva frase i la seva convicció d'haver comentat la frase, tot i que en realitat es va mal interpretar, perquè és una manera de dir, però clar, això cadascú s'ho agafa de la manera que s'ho agafa.
Correcte, home, suposo que per una banda per ells creien que era un referent, però sí que és veritat que haver posat allà Jesucrist de públic com a fan dels Beatles o d'aquesta fictícia Sgt. Peppers hagués aixecat algunes ampolles i bueno, al final diuen que és bo que parlin de tu per bé o per mal, no? Però sí que és veritat que Lennon tenia aquest puntet gamberro que, bueno, que a poc amb els anys cada cop era més accentuat, no? El fet és que al final tot plegat va costar una pasta gansa. La portada, el cost de la portada van ser unes 3.000 lliures, més de 50.000 lliures aproximadament actuals, que és una passada perquè solia ser el cost habitual de dissenyar una portada en aquella època, que solia rondar amunt i avall les 50 lliures, o sigui, unes quantes vegades més. Una portada que potser, i aquí entrem en el terreny de les curiositats, no era tan original com poguéssim pensar. És que 3 anys abans de la publicació del Sgt. Peppers, una banda de vent sueca anomenada Merkbläcket, a veure si ho dic bé, Merkbläcket, sí, editava un EP, un extended play, anomenat Merkbläcket Beats the Beatles, amb un artwork de portada sorprenentment similar a la portada que avui estem repassant. Busqueu-la perquè flipareu, no és una forma de parlar. Una casualitat? Bé, jo només us diré que Merkbläcket va tocar davant els Beatles quan aquests van arribar a Estocolm el 64 i, segons sembla, en Roger Walsh, que era un membre d'aquell grup, li va entregar a McCartney una còpia del disc. A veure, jo no parlaria de còpia ni molt menys, però potser sí d'una primera inspiració que conscient o inconscientment va arribar al cervell de McCartney. Com a curiositat addicional, de fet les històries que envolten aquesta portada són múltiples i tan coloristes com el propi artwork, us diré que com gairebé qualsevol obra d'art icònica, aquesta ha estat copiada, imitada i fins i tot parodiada en nombroses ocasions. Les més destacades possiblement siguin la dels Rolling Stones en el seu Their Satanic Majesty's Request, publicat al desembre d'aquell mateix any 67, o aquella fenomenal paròdia que era el We're Only Need for the Money de Frank Zappa i els seus Mothers of Invention, editat l'any següent. Per evitar possibles problemes legals, la portada d'en Zappa es va col·locar dins de l'àlbum com una il·lustració interior. Frank Zappa va descriure la foto com un negatiu directe, textualment, del Sgt. Peppers, i claríssimament es veu perquè a la portada dels Beatles hi ha un cel blau, mentre que la dels Mothers of Invention hi ha tempesta. En fi, aquesta era bàsicament la diferència. I per últim, i aquí ja es compro claríssimament cap a casa, una altra, digues-li paròdia, digues-li homenatge, el doble LP que ha editat enguany el reusenc Ariel Santamaría, sota el nom d'Ariel Santamaría i la banda del doctor Juanchi, un divertidíssim Cançons RTV, Reus de tota la vida, per al qual s'han dissenyat fins a 4 portades diferents, totes elles inspirades en la de Sgt. Peppers i on també hi apareixen diferents personatges il·lustres, monuments, bestiari i referències diverses a la ciutat de Reus. I en una d'aquestes portades, per cert, amagat en un racó hi apareix també un servidor. Avui no ens queda massa temps per la contraportada, un últim apunt, perquè sobre els rumors de que McCartney estava mort i havia sigut suplantat per un impostor, la contraportada precisament també hi va contribuir amb el fet de que en Paul apareix d'esquenes i al costat del seu cap hi ha les paraules Without You, sense tu, que era part d'aquell Within You, Without You de George Harrison.
Pel que fan a les paròdies i de la portada, jo no veig malament que se'n facin, sigui l'Ariel Santamaría o sigui en Zappa o sigui qui sigui. La veritat és que és una manera d'homenatjar quelcom que trobes destacable, no? I d'aquesta manera, doncs, bueno, hi poses qui vulguis però, i fent la teva pròpia, la personalitzes, però que evidentment que li dones veu o li dones imatge a aquesta cosa que per tu és icònica.
Sí, bueno, el punt de Zappa, ell se n'enfotia una miqueta, no? Una miqueta de tothom, començant per ell mateix, però vaja, sí que és veritat que qualsevol obra d'art del calibre del Sgt. Peppers doncs suscita comentaris, imitacions, però sí, jo en aquest cas crec que pràcticament tots els casos són, al cap i a la fi, un homenatge i un reconeixement en aquell treball dels Beatles.
No, home, clar, a veure, ara també m'ha vingut al cap una paròdia de Metallica parodiant el Run to the Hills d'Iron Maiden, que surten al Garage Days, i no deixa de ser una paròdia, però li fas esment. I si li fas esment, encara que te'n fotis, li dones rellevància.
És que li estàs donant importància. Allò és prou important per tu com per voler-te'n enfotre o com li vulguis dir, no? Però sí, al final tot lo bo fa rabieta.
Molt bé, David, doncs gràcies de nou per ser el pou de saviesa que necessita aquest fil conductor per entendre les portades dels àlbums de què parlem. Esperem escoltar-te de nou en el proper programa.
Ja ho podeu comptar. Gràcies, David, per tornar a comptar amb mi i que la música us acompanyi.
El fil conductor, un programa d'en David Ràfols.
Encetem la cara B del vinil del Sgt. Peppers amb la única peça en solitari de George Harrison, anomenada Within You, Without You. Tant com musicalment evoca la tradició índia, la qualitat espiritual de la seva lletra reflexa l'absorció de George Harrison a la filosofia hindú. Within You, Without You.
true when it's far too late, when they pass away. We were talking about your lovely old butcher when we find it to try our best to hold it firm with our love, with our love. We could save the world. Yourself, no one else can make you change. And to see you're really only very small, and life goes on within you and without you.
Després d'aquesta espiritualitat de George Harrison amb el Within You, Without You, saltem a una de les més conegudes dels Sgt. Peppers i alhora de tota la discografia dels Beatles, When I'm 64. Coincidint que l'any de publicació dels Sgt. Peppers, el pare de Paul McCartney feia 64 anys. Llavors el Beatle va recuperar una vella composició de quan tenia tan sols 15 anys ell. Bé, en aquell moment el tema s'anomenava When I Was About 15. El fet és que va començar a reflexionar sobre el pas del temps i en va reescriure la lletra. El resultat final va ser una cançó notable que va sorprendre els propis Beatles, que els tornava a temps bohemis passats, però alhora amb arranjaments actuals. Aquesta és When I'm 64, una mirada icònica a la bellesa i alhora una súplica a viure eternament. Mm-hmm.
years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64?
Deixem aquesta vocació a fer-se gran per tractar el Lovely Rita, el tercer tema de la cara B de l'àlbum. Torna a ser de Paul McCartney i, tot i que Lennon el va ajudar amb la composició musical, està inspirada en una agent de trànsit. Als anys 60 no n'hi havia gaires d'agents de trànsit, que va multar a Paul McCartney per aparcar malament prop dels estudis d'Abbey Road. McCartney s'ho va prendre en filosofia i li va dedicar una cançó. Respecte al nom de la noia, va declarar que no en sabia el nom real, però que feia cara de dir-se Rita. Aquesta és Lovely Rita.
Your heart away. Standing by a parking meter, when I caught a glimpse of Rita, filling in the ticket in a little white book. In a cap, she looked much older, and the bag across her shoulder made her look a little like a military man. Lovely Rita, meet a maid. May I inquire discreetly, when are you free?
següent tema, Good Morning, Good Morning, tot i semblar una crida suau a despertar-se, en realitat es tracta d'un tema molt agressiu, amb moltes notes dissonants, que et fa posar les piles. Lennon es va inspirar en un anunci de Corn Flakes de Kellogg's, on abocava que el millor pel matí era l'hora d'esmorzar. Alhora, Lennon va traslladar aquest esperit matinal a una granja i van incorporar efectes sonors d'animals, fent al·lusió o homenatge al Pet Sounds dels Beach Boys, que ja hem dit que segurament sense aquesta influència el Sgt. Pepper's no existiria. El tema comença amb el cant d'un gall, mentre que acaba amb tot de sorolls d'animals que cada un devora sonorament el seu predecessor. Good morning, good morning.
To do to save his life, call his wife in. Nothing to say but what a day, how's your boy been? Nothing to do, it's up to you. I've got nothing to say but it's okay.
Good morning, good morning, good morning.
Going to work, don't wanna go, feeling low down. Heading for home, you start to roam, then you're in town. Everybody knows there's nothing doing, everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep, and you're on your own, you're in the street. After a while, you start to smile, now you feel cool. Then you decide to take a walk by the old school. Nothing has changed, it's still the same. I've got nothing to say, but it's okay.
Good morning, good morning, good morning.
People running round, it's 5 o'clock. Everywhere in town is getting dark. Everyone you see is full of life. It's time for tea and meet the wife. Somebody needs to know the time. Glad that I'm here. Watching the skirt, you start to flirt. Now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay.
Good morning.
I l'encavalcament de la gallina de la granja del Good Morning, Good Morning amb la guitarra elèctrica del següent tema dona la quadratura del cercle de l'àlbum, fent un reprise del primer tema, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. És el tema més curt de l'àlbum, fent una versió modificada a ritme més ràpid i amb una instrumentació molt més pesada. Conté la mateixa melodia, però canvien la lletra desitjant en passat que hagin gaudit del show. Així doncs, si hi havia una cançó de benvinguda, aquesta seria la de comiat, tot el show del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que alhora també seria la causa de l'àlbum conceptual. El tema comença amb la fusió, com hem dit, de la gallina de la granja amb una guitarra distorsionada, per posteriorment sentir-se el 1, 2, 3, 4 de McCartney. Aquest és el tema que ens ajuda a fer la promo del fil conductor. Per tant, des d'aquí, sempre agraïts. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, reprise.
You can enjoy the show. Sergeant Pepper's
Doncs amb els aplaudiments finals posats en postproducció per George Martin, arribem al final del Sgt. Pepper's, un àlbum històric i que havíem de tocar en el fil conductor sí o sí. Per últim, us deixo amb els visos del show del Sgt. Pepper's, un dels millors temes dels Beatles, anomenat A Day in the Life. Un tema coescrit per Lennon i McCartney, per separat, a més, Lennon es va inspirar en articles periodístics del moment, com la mort als 21 anys de l'hereu principal de la companyia de cervesa Guinness en accident de trànsit. McCartney, per la seva part, hi va afegir la part central de piano, que la tenia penjada i no sabia en quina cançó posar-la. A la vegada, George Martin va revelar posteriorment que és una referència a les drogues. Musicalment, tenia diverses estrofes i es va arranjar amb molts instruments clàssics de manera que et quedés tot lligat, amb un resultat espectacular. Lennon era la veu principal d'inici a final, juntament amb la guitarra acústica i el piano. McCartney tocava el piano, el baix elèctric i s'encarregava de la veu principal a la part central. Harrison tocava les congas i Starr la percussió, que va haver de fer un treball molt innovador, ja que John Lennon volia un efecte de dues bateries en una de sola. Ah, i el famosíssim acord de piano final també és del propi Ringo Starr. Jo m'acomiado aquí fent un agraïment molt especial a en David Barceló de la nova ràdio de Reus per haver-se encarregat d'explicar-nos al detall la portada. També vull fer un agraïment a la Marta per la paciència i l'equip tècnic. Rebeu una forta salutació de qui us ha parlat, en David Ràfols. Ens tornem a escoltar en el proper Fil Conductor, el tercer dissabte de mes, a les 9 del vespre i en repetició els diumenges a les 7 de la tarda. Recordeu que el programa també queda en format podcast, descarregable des del web de Ràdio 90, a les www.r90.org. A Day in the Life, dels Beatles. Adeu-siau.
Smoke, and somebody spoke, and I went into a dream.